Guila, com a novetat, tenim des de 6:45 del matí jornada de vaga al servei de bus de Barcelona, on estan marcats serveis mínims del 40% entre 6:45 i 9:45 del matí i entre 4:00 i 8:00 de la tarda. Per la resta de la jornada, els serveis mínims seran d'un 20%. Recordem un dia més pel que fa a Rodalies, que ha millorat l'oferta de trens a les línies R2, R2 Sud i regionals. A més, com a novetat, afegir que ahir es van recuperar les freqüències i el servei habitual a les línies R2 Nord i R11. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic, funciona correctament, sense cap altra incidència destacable. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia!
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'Alba Guerrero és futbolista i competeix a la Queens League. Juga com a defensa a El Barrio, l'equip que ocupa la segona posició en la classificació de la Lliga. Avui ens acompanya el Connectats per explicar-nos com està vivint aquesta competició i quina ha estat la seva trajectòria per arribar fins on és actualment. Alba, bona tarda.
Bona tarda a tothom. Moltes
bona
gràcies
tarda.
Per convidar-me.
Gràcies a tu per acceptar la invitació. Deixa'm que saludem també a la companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs avui parlem amb una jugadora de futbol, l'Alba, però ens hauries d'explicar com t'arriba la notícia que es farà aquesta versió femenina de la Kings League i com decideixes apuntar-te, Alba.
Doncs mira, la veritat que m'ho diu la meva cosina i el meu germà. Jo no em vaig assabentar i va ser la meva cosina la que va decidir fer-me el vídeo i enviar-ho tot per apuntar-me. I bueno, i mira, ha anat molt bé i estic allà competint ara.
Però tu, en el moment que et van fer això, estaves jugant en algun equip de futbol?
No, jo ara porto 2 anys sense jugar per temes de feina i d'estudis. Vaig decidir deixar de jugar perquè estava a un nivell on bueno, no m'exigia molt de temps i els caps de setmana i bueno, vaig deixar-ho. I estava pues, això, sense jugar i em van dir que hi havia això i la meva cosina em va apuntar.
Però de totes maneres t'has mantingut en forma, no? D'alguna manera o una altra,
sí.
T'has mantingut en forma.
Sí, m'agrada molt fer esport i bueno, sempre estic o corrent o amb la bici. També em vaig apuntar a fer crossfit durant un temps i sempre m'he intentat mantindre bastant en forma.
Mm-hmm. Com vas viure el draft, aquest procés de selecció, que a més és com una mena d'espectacle, tot plegat? No sé si tenies expectatives que t'acabessin escollint i una mica com va anar tot.
Bueno, jo anava allà sense gaires expectatives, la veritat, perquè al final no sabia ben bé tampoc és el que buscaven, a la gent que volien agafar o a la que no, i vaig anar allà doncs, per viure l'experiència i sense gaires expectatives. I bueno, la veritat és que ho tenen muntat bastant, és bastant xulo perquè és molt tot molt espectacle i de cara a l'espectador. I bueno, doncs va ser allà on es juguen els partits que van fer el draft. Primer les noies que vam anar al draft vam haver d'anar a fer unes proves la setmana d'abans i a partir d'aquí et generen tota una carta amb estadístiques i tal. I després fan el que és el draft, que és on et trien els equips.
Durant tot aquest procés, Alba, tu tenies alguna preferència d'equip on jugar o et donava una mica igual?
Home, la veritat que arribats allà m'era igual, la intenció era poder entrar i gaudir-ho, no? Però estic molt contenta de l'equip que m'ha triat perquè al final també l'entrenador ja el coneixia d'aquí, perquè és d'aquí Catalunya també, porta entrenant molts anys per aquí i havíem coincidit en algun equip, ell entrenant un juvenil i jo el primer equip, i la veritat és que em va fer molta il·lusió poder estar amb el Barrio.
Clar, perquè tu estàs amb el Barrio, que van ser, a més, els guanyadors de la Kings League la darrera temporada.
Sí, la veritat que sí, que van guanyar la Kings League. Es van classificar als vuitens, al playoff, però després van allà tens oportunitats de guanyar, encara que no et vagi molt bé la temporada regular, diguéssim, perquè després a la Final Four doncs igualen coses i encara que hagis entrat al vuitè, doncs mira, van acabar guanyant la Kings League. I sí, la veritat que, bueno, que molt contenta per estar al Barrio i intentar veure si també amb les noies ho podem aconseguir.
Perquè tu, Alba, vas seguir la Kings League durant la darrera temporada?
La veritat és que jo no gaire. El meu germà la seguia molt i em parlava del format de la competició i tal, però jo no. Jo és que al final no soc molt ni de xarxes socials ni del tuit, no coneixia gaire aquest format, però bueno, ara sí que m'estic enganxant una miqueta i segueixo també els nois perquè la veritat és que ho han fet d'una manera que enganxa i que és molt fàcil mirar els partits, són molt ràpids, hi ha coses molt interessants i la veritat que m'està agradant.
Clar, és que és un format molt diferent amb totes aquestes noves normes que hi ha, el tema de les cartes misterioses i totes aquestes qüestions, no? A tu de primeres, què et va semblar tot això? Perquè venies de jugar del futbol més tradicional, no?, podríem dir, i de sí. Cop et trobes amb aquestes coses tan innovadores, què vas pensar?
Bueno, t'has d'acostumar una mica, la veritat que em va costar, em vaig haver de llegir més o menys què era cada cosa i en quin moment es pot fer, en quin no, quines són les normes, però després una vegada jo al principi tenia una mica com dir, ostres, sí que és veritat que és molt diferent perquè jo venia al futbol 11, ara és un camp més petit i tot, i amb totes aquestes normes, però la veritat és que és molt divertit, que m'està agradant bastant i considero que bueno, que era aquesta, suposo que hi ha gent purista del futbol, no?, i no entén això, però al final bueno, està enganxant molt i és per alguna cosa, és perquè està agradant i la veritat que jugar-lo també és molt divertit.
Mm-hmm. T'esperaves que agafaria tota aquesta fama que està agafant ara la Kings League i la Queens League?
Ostres, jo crec que no, però crec que ni ells s'ho esperaven, quan ho van fer, i la veritat que sí que hi ha moltíssimes visualitzacions, jo crec que ho miren més que un partit de futbol, bueno, qualsevol, i sobretot ara pel futbol femení crec que serà una manera de potenciar-lo una miqueta més, no?
Sí, això justament t'ho volia preguntar. Creus que la Queens League podrà ajudar, podrà fer una petita empenta al futbol femení?
Sí, o sigui, jo crec que pot fer també molt de mal, perquè al final, ostres, nosaltres estem cobrant i segurament estem cobrant més que noies que estan jugant a categories del futbol femení que són altes i exigents. Llavors, potser hi ha gent que es planteja, bueno, pues, vaig a jugar a la Queens League, no?, i deixo de jugar a aquestes categories. Llavors, crec que s'hauran de posar les piles també les federacions, els clubs, per intentar igualar el que dona la Queens League. I bueno, jo crec que pot ser bo de cara a les jugadores. Igual pels clubs és una mica més dolent, perquè pues això, s'hauran de posar una mica les piles, però de cara a la gent que juga, jo crec que sí que serà bo.
Té com aquesta doble vessant, no?, tan positiva
sí,
com negativa.
Sí, però bueno, al final suposo, espero que sigui, que s'ho prenguin tot com per millorar-ho i sigui positiu.
Alba, vosaltres, les jugadores dels equips que competiu en aquesta Queens League, també cobreu per participar?
Sí, nosaltres les condicions són les mateixes que el primer split dels nois. Cobrem el mateix.
Val. No, ho deia perquè amb el que comentàvem abans, no?, que és possible que hi hagués jugadores que venen d'equips de futbol 11 i que es puguin plantejar doncs, deixar els equips, que són equips la majoria amateurs, a canvi de poder jugar a la Queens i guanyar-se uns dinerets que tampoc no crec que siguin gaires, però vaja, que com a mínim tenen una compensació que en l'altra disciplina no troben, no?
Sí, exacte. De fet, ja ha passat. Em sembla que hi ha una jugadora que ja va deixar el seu equip per estar jugant ara la Queens League.
Uh-huh.
Així que, bueno, sí, no és gaire, però al final pel futbol femení són diners, vull dir, perquè tampoc és que hi hagin uns sous... a no ser que estiguis a primera divisió, no és que hi hagin uns sous molt alts.
Clar.
Passa com més o menys els nois en els nois també en els territorials, que són els nois que estan jugant amb el masculí de Kings League, doncs passa el mateix, suposo que els sous els hi deu compensar estar allà, perquè si no seguirien jugant amb el seu equip.
Està clar, sí.
I Alba, com està sent el tema de la conciliació? Perquè sabem que ara t'hem robat una estoneta que tens entrenament d'aquí res i m'agradaria sí. saber com tu montes, no? Perquè has dit que tens la teva feina, entrenaments, partits els caps de setmana... Com tu montes per arribar a tot?
Bueno, doncs ara aquest any està sent una mica complicat perquè tinc moltes coses, a més, però bueno, intento quadrar-m'ho com puc, no? Doncs ara, aquesta tarda, ara tinc... una mica de feina, acabaré una mica abans, he pogut acabar mitja hora abans per intentar arribar al Cupra a l'hora d'entrenament. Si arribo una mica tard a entrenar, doncs ja he visitat l'entrenador i bueno, vaig fent com, una mica com puc. Els caps de setmana més fàcil perquè els dissabtes a la tarda doncs per organitzar-me més millor, però entre setmana doncs, bueno, ho faig una miqueta com vaig podent, vaig intentar trampejar amb la feina i amb tot. I ja està, i si ja l'entrenador ja sap que totes tenim feina i treballem, i si un dia doncs arribem una mica tard no passa res, però sí, és un dia, és no parant tot el dia, ja està, però bueno, ara això acaba, o sigui, és fins al juliol, quan comenci ara el juliol ja ho tindrem més fàcil, el juny i el juliol, però ara pues vaig d'un costat a l'altre i com puc.
Perquè a la Queens League o a la Kings League, els dos casos, teniu multes, com al futbol tradicional, això que si incompleixes una norma, arribes a estar a un entrenament, et posen una multa que has de pagar. Aquí també passa això?
Ostres, no, el nostre equip, de moment, bueno, no hi ha cap norma, això suposo que cada equip deu ser diferent, però no, nosaltres no tenim cap norma, és que a més nosaltres tenim dos jugadores que són de Madrid, tenim dos jugadores que són del País Basc, o sigui que al final avui òbviament no venen a entrenar, normalment venen divendres i es queden fins dissabte. Llavors no tenim sancions, només per contracte tu el que signes és que els dissabtes a la tarda has d'estar disponible per jugar el partit, que és el que signes amb la Lliga, però a nivell d'equip no tenim cap norma ni res de sancionar a l'arribar tard.
Entenc pel que dius que entreneu entre un i dos dies a la setmana, no? I després el dia de partit a part.
Sí, exacte. Ara aquesta setmana hem començat a entrenar dos dies, que és un al Cupra on es juga i un altre camp, i juguem els dissabtes a la tarda.
Has dit que a l'estiu baixareu ja el ritme. Et veus amb ganes de tornar la temporada que ve a jugar? T'està agradant l'experiència?
Sí, a mi m'està agradant i sí, jo crec que es farà un altre split i no sé com va, perquè la veritat és que crec que nosaltres hem de continuar un altre split, però no ho tinc gaire clar, si es farà com els nois que van fer un mercat i van canviar d'equips i després, però jo crec que sí, que ens quedarà a jugar un altre split.
De moment, però, parlem d'aquesta temporada, i és que des de fa poc s'està començant a emetre per televisió tant la Kings League com la Queens League a 4. Com se sent jugar a la televisió una persona com tu, que has jugat tota la vida a futbol i ara de cop t'estan veient a la televisió els teus amics, els teus familiars?
Sí, és molt fort perquè, ostres, jo ja, sí que és veritat que hi havia algun partit, ja ens havien televisat a nosaltres doncs, per Tele Badalona i així amb el Sígol, però és fort perquè això està tenint una repercussió que és brutal. I jo al final, jugant a futbol, he fet moltes coses xules, no? De jugar a play-offs d'ascens, i clar, això és com un altre nivell, perquè la gent et parla, està superinteressada amb la Queens League, i bueno, ara això de la 4 ja ha sigut una notícia superguai. Clar, el que es pugui veure un partit a la 4 que tothom té accés és molt bo.
Has sentit una mica com que t'estàs fent coneguda? T'ha passat que vas pel carrer i de cop algú et para o et comenta alguna cosa?
Bueno, sí, aquí a Montgat al final és un poble i tots ens coneixem i la gent em pregunta que com em vas i que alguna foto m'han demanat i així, però bueno, bastant normal, ja et dic. Tampoc sóc una persona que sigui ni molt de xarxes socials ni molt de... Sóc bastant tranquil·la en aquest aspecte perquè no m'agrada... com bueno, això, sóc una mica tímida i no em dono molt a conèixer, no m'agrada gaire, llavors, bueno, sí que és veritat que aquí a Montgat doncs la gent ho sap i em pregunta i em felicita i jo agraïda. I bueno, sí que és veritat que els seguidors d'Instagram doncs van pujant cada dia, però bueno, no sé, ja veurem, suposo que quan avanci encara anirà més.
Fins i tot, a banda de tot aquest tema de la visibilitat i de complir somnis, no?, per dir d'alguna manera, i fer-te coneguda, sortir a la televisió, també hi ha el tema de la possibilitat de jugar al Camp Nou, que l'any passat, a la temporada anterior, la final de la Kings League es va fer al Camp Nou, i no sé si aquest any hi ha previst fer el mateix. Com et sents, no? Com t'imagines que seria jugar al Camp Nou?
Aquest any serà complicat perquè Camp Nou estarà en obres a les dates de les finals, o sigui, serà en un altre lloc i encara no ens han dit on seran les finals, però el Camp Nou aquest any serà una pena, però no la podrem jugar allà. Nosaltres ens haurem d'anar a algun altre lloc.
Alba, aprofitem per aprofundir una miqueta més en el teu perfil. Tu en quina posició jugues?
Ara estic jugant de defensa central, però bueno, normalment jugava més per banda de lateral, però sóc bastant polivalent, la veritat. L'últim any jo crec que vaig acabar passant per totes les posicions del camp, menys de portera, vaig jugar de tot. Però bueno, si per preferències, doncs prefereixo jugar per banda, de lateral o d'extrem.
Uh-huh. I el teu equip, abans d'arribar a aquesta competició, crec que l'has citat abans, no? Sígol?
Sí, bueno, l'últim equip que vaig estar va ser el Levante Les Planes, que ara estan a primera divisió.
Sí, que s'han salvat, a més, no?
I va ser l'any que... El què, diguem?
Que dic que mantenen la categoria aquest any. Continuaran un any més?
Sí, continuaran un any més, molt contenta, perquè tenia moltes ganes de poder-se salvar. I bueno, doncs espero que l'any que ve els hi vagi molt bé, que reforcin i que continuïn allà. I sí, va ser el meu últim equip, vaig estar jugant l'any que vam pujar de nacional a Reto Iberdrola, vam fer l'ascens i vam quedar campiones de Lliga, i aquell va ser el meu últim any. I abans del Levante sí que vaig estar com 7 o 8 temporades jugant al Sígol, a Badalona.
Jolín, quants anys portes? Quan vas començar a jugar a futbol?
Jo vaig començar tard, vaig començar als 13-14 al Sant Gabriel del Sant Adrià. I també. Després va haver-hi uns anys que també vaig deixar de jugar, i als 20 o així pues, em va trucar el Sígol i vaig tornar, i vaig estar doncs, fins als 27-28 al Sígol, i després un any al Levante Les Planes i ja vaig deixar de jugar.
Tu t'imaginaves quan vas començar que el futbol femení evolucionaria i estaria en el punt en què l'estem vivint ara mateix? Te l'imaginaves així?
No, la veritat que no, que quan vaig començar és que, bueno, no teníem, ens havíem d'omplir les aigües nosaltres, doncs, bueno, era com molt precari tot, no? I jo, ens va costar, sí que vam treballar molt també quan estàvem al Sígol per aconseguir, doncs això, tenir una mica un sou, un tot, i ho vam acabar aconseguint a base de, doncs, de guanyar partits, d'anar pujant categories, d'anar fent play-offs d'ascens, de tot, de visibilitat, i ho vam aconseguir, però no m'imaginava quan vaig començar que el futbol femení acabaria com ha acabat ara, no? O sigui, doncs mira les noies del Barça fent una rua pel mig de Barcelona, perquè han estat campiones de Lliga, i cobrant totes un sou superdigne, o sigui, òbviament no comparable al dels nois, no? Perquè això, doncs, està molt lluny, però podem ser futbolistes, no? Que abans no es podia ser futbolista, havies de ser algú, i el futbol era com el teu hobby d'anar a jugar a les tardes, no? I això és molt maco.
I escolta, tu t'hagués agradat arribar just en aquest moment, quan hi ha aquesta explosió del futbol femení, per dedicar-t'hi professionalment i dir, doncs, jo sóc de professió futbolista professional i em guanyo així la vida. T'hagués agradat?
Home, sí, molt, no? Ara a mi ja m'ha enganxat tard, no? Aquesta època l'he pogut gaudir molt poquet, però sí que m'hagués agradat perquè és superxulo, en realitat, no? Jo ara miro les noies que estan creixent i, ostres, tenen unes facilitats que nosaltres no vam tenir. Però me n'alegro també d'haver viscut l'època d'haver estat treballant i lluitant per això, que també pues, algú ha de fer, no? Abans ja hi havia dones i noies que, que, que jugaven i ho feien, i nosaltres doncs vam acabar de donar l'empenta, i això també és molt maco, no? Però bueno, ara que ho gaudeixin i que segueixin lluitant, perquè encara queda molt per fer.
Efectivament. Una última qüestió. Tens projectes personals o professionals que vulguis compartir amb nosaltres?
Mira, jo ara estic aquí, jo tinc un espai a Montgat, que es diu ENAM, és l'Espai Natural i Animal de Montgat, on bueno, treballo amb nens i persones, amb ponis, cavalls, amb gossos. Estic fent un màster en intervenció assistida amb animals, que també l'estic fent aquest any, que és una altra de les coses que combino amb tot. I bueno, a mi, per mi això també és la meva vida, a part del futbol, i és el que ara m'estic dedicant més, a treballar amb persones i amb animals. I espero que el projecte doncs em vagi bé. És un projecte meu i del meu germà, així que estem treballant en això.
Molt bé. Doncs escolta, Alba, ens ha encantat tenir-te, i abans de marxar sí que m'agradarà que ens diguis quina cançó has triat per tancar l'entrevista d'avui.
Sí, moltes gràcies a vosaltres també, i bueno, ja que estem parlant de la Queens League i estic al barri, he triat la cançó que ens ha fet el Juan Magán, que és l'himne de l'equip, i res, espero que us agradi molt, és molt xula.
Molt bé, doncs escolta, Alba, una abraçada, que vagi molt bé, i a veure com prova la resta de la competició. Adéu-siau, bona tarda.
Moltes gràcies, adéu.
Adéu. Andrea, ens hi apuntem l'any que ve o què?
Ens hi apuntem. Bueno, a mi se'm dona fatal el futbol. Crec que no m'agafarien, eh?
Vinga, doncs jugarem a pàdel. No et preocupis.
Millor, millor.
Gràcies.
Molt millor.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Subiendo el nivel, ya he tatuado mi barrio en la piel. Yeah, el barrio Leo anda, a Leo anda, el barrio Leo anda. Dale, levanta, la vida es una ganda, mami, te revancha. El barrio Leo anda, a Leo anda, el barrio Leo.
Siempre que se anota, en la grada suena el boom. Todos lo saben, cuál es el que más quieres tú. Y en la derrota, todos se miran, pero está tú. Nada me importa si puedo estar a su lado. Y en la buena suena el boom. Sin miedo a perder, aunque a veces me caiga, siempre lo logré. Siempre voy a por todas, yo tengo la fe. Si lo sigo intentando, yo voy a vencer. Por mucho que digan, aquí sigo en pie. Matando la liga, subiendo el nivel. Ya he tatuado mi barrio en la piel. Yeah, el barrio Leo.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Seguim. Seguim ara al Connectats parlant d'animals i us hem de dir que continuen les restriccions d'aigua a causa de la situació d'excepcionalitat per sequera que vivim des del passat mes de març. Entre les conseqüències podria haver-hi que aquest estiu hi hagi menys mosquits, i és que aquests insectes necessiten calor i aigua per sobreviure i reproduir-se. Per parlar de com afectarà la situació a aquests insectes anem fins al Prat, on es troba el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ja comencen les altes temperatures i l'època d'estiu també va lligada, com sabeu, a l'aparició de mosquits, que aquí al Prat ja es comencen també a notar. Tanmateix es tracta, com bé deies, d'insectes que necessiten aigua, i avui volem saber si la sequera que estem patint afectarà la seva reproducció i si, per tant, podem dir que veurem menys mosquits durant aquest estiu. Per parlar-ne, saludem el director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Carles Aranda. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, les larves dels mosquits són aquàtiques, sense aigua de pluja, encara no plou el suficient, també hi ha menys aigua estancada, els aiguamolls no s'estan omplint, les imatges també al Delta del Llobregat evidencien aquesta sequera. Això està afectant a la supervivència i a la reproducció dels mosquits?
Doncs sí, tot aquest any, com tots sabem, hi ha una sequera que de fet es manté des dels anys anteriors. Doncs al Prat en especial tenim espècies de mosquit que ja apareixen al mes de febrer i que es mantenen al mes de març, abril, però depenen de que hi hagin inundacions en zones naturals. Llavors en zones naturals, per efecte de la pluja, pràcticament no n'hi ha hagut. Hem hagut de fer molt pocs tractaments. Però, a més, en les zones rurals i en els espais on trobem focus de cria de mosquits, que també depenen molt de l'aigua de pluja, el que estem veient és que tenim molts més punts secs i molts més punts que tenen menys mosquits que no si comparem, per exemple, amb l'any 2018, que va ser un any, podríem dir, normal, típic. Per exemple, tenim quasi un 50% de punts que mirem que estan secs, quan abans doncs eren potser un 12%, i també ens trobem que la majoria dels punts que tenen aigua no tenen larves de mosquits, cosa que abans no passava. Ara, també s'ha de dir que una cosa és les inundacions d'origen natural i una altra és les inundacions que són provocades, perquè com que estem en període de sequera, sí que ens trobem que de vegades la gestió de l'aigua per determinats espais fa que de manera artificial s'inundin. Aquestes inundacions artificials sí que provoquen mosquits, però diguem-ne seria un efecte secundari de la sequera. De forma natural la sequera va en contra de que hi hagi mosquits.
Aquesta disminució de mosquits es pot percebre per la ciutadania de quina quantitat estem parlant? Perquè sí que és cert que comencem ara a veure els primers mosquits, potser és una miqueta més tard del que estem acostumats, però realment afectarà tant com perquè la ciutadania de peu veiem aquesta diferència respecte a altres anys?
A veure, la diferència aquí és molt difícil d'avaluar perquè estem parlant d'una sensació, és a dir, no estem, la gent no compta quants mosquits té, la gent se n'adona si li piquen o no, si li molesten o no, i el grau de molèstia és molt subjectiu, cadascú nota d'una manera diferent. També el que hem tingut és un inici d'any amb un abril molt càlid i en canvi ara el maig està sent més fred actualment del que és habitual. Llavors tot això també influeix. Clar, potser s'han apercebut la gent de que hi ha hagut mosquits abans, però potser en menys quantitat, però ja et dic que això és molt subjectiu. És molt difícil que la gent noti aquestes diferències, perquè imagina que tu estàs en un lloc i et piquen, doncs no sé, 15 mosquits. El fet que et piquin 10, que és menys, o que et piquin 7, tu no notes gaire la diferència, et molesten igual, en canvi n'hi hauria molts menys. Llavors és molt difícil d'avaluar les molèsties. Nosaltres sí que et podem dir, doncs mira, trobem que hi ha molts més focus que estan secs, hi ha menys focus amb larves de mosquits, però clar, el que la gent pensa és molt difícil d'avaluar.
Quins tipus de mosquits seran els més habituals aquest estiu? Perquè recordem que dins d'aquests insectes hi ha diferents espècies, no? Com el mosquit comú o el tigre. Quin és el més abundant aquí al Delta?
Mira, al Delta, per una banda, tenim com a tot arreu el mosquit comú, que per això es diu així, perquè és el més habitual, o almenys era el més habitual fins l'arribada del mosquit tigre, que seria l'altra espècie que també tenim a tot el Delta i pràcticament ja quasi tota Catalunya. Però, a més, en el Delta tenim espècies que són d'espais naturals, de zones inundables, d'aiguamolls, de maresma. I aquí tenim unes espècies de mosquits que són molt agressives i que apareixen quan hi ha aquestes inundacions, ja siguin naturals per la pluja o ja siguin causades artificialment perquè l'activitat humana fa que s'inundi, ja sigui per qüestions de conreus, que són les menys, o per qüestions de mantenir les maresmes amb aigua per la fauna autòctona. Això, malauradament, també provoca presències de mosquits. Aquests mosquits són del gènere Aedes, i el nom científic és Aedes caspius, però l'anomenem el mosquit de les maresmes. I són uns mosquits que piquen tant de dia com de nit i són molt agressius. Podríem dir, jo crec que al Delta són els que són més molestos.
Ara ens trobem aquí al Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. Quines són les tasques ara mateix que esteu fent?
Doncs, per una banda, estem mirant tots els possibles punts que es puguin inundar o que tinguin aigua que puguin produir larves de mosquits per fer aquests tractaments biològics, ja sigui en zones rurals, naturals, com en zones urbanes. I el que fem, doncs, és quan trobem aquests punts que són positius o que bé creiem que poden ser-ho, fem una aplicació d'un larvicida biològic que és d'origen completament natural i que elimina les larves de mosquits. La idea és que controlant les larves de mosquits no tinguem adults.
Aquest tractament s'haurà de tornar a aplicar o canviarà d'alguna manera la seva aplicació si plou, per exemple, i si hi ha més zones humides?
El tractament, la mecànica és la mateixa. El que passa és que cada cop que plou una certa quantitat anem a mirar quines zones s'han inundat. Ja tenim una idea dels nivells més o menys d'inundació, sabem més o menys quines zones s'inundaran i, per tant, anem allí, anem a comprovar si estan inundats i també si apareixen larves, perquè no sempre eclosionen les larves, depenent de molts factors. Un d'ells és la temperatura, però ara per temperatura sempre hi hauria eclosions de mosquits, però ho hem de comprovar. I també, a més, hem d'avaluar si hi ha moltes o poques larves per saber, tenir una idea de si hi ha una població molt gran o petita. Però igualment, sempre que trobem larves de mosquits, sempre fem el tractament.
De fet, el Prat, bueno, vosaltres esteu aquí situats a Can Comas, però el Prat és habitual també veure-us per alguns espais quan feu aquests tractaments.
Sí, nosaltres al Prat, a les zones urbanes, tractem els embornals, que és un dels espais on cria tant el mosquit comú com el mosquit tigre, i després a totes les zones rurals i les naturals, doncs, quan hi ha aquestes inundacions, fem aquests tractaments.
Doncs estarem ben pendents de com evoluciona aquest estiu. També sempre notarem que ens piquen més o menys els mosquits. Això és així. Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Hola, sóc l'Helena i voldria demanar la cançó Dog Days Are Over de Florence and the Machine, perquè és una cançó que a vegades quan estic una mica trista o tinc un mal dia me la poso i em dona alegria i ganes de ballar. Gràcies.
She killed it with kisses, and for all that she fled.
la tarda no et desconnectis. Connectats.
La festa pretenca i les celebracions són les protagonistes de l'onzena edició del cicle L'autor i la seva obra. El president de l'agrupació fotogràfica Prat, Lluís García, ha portat grans esdeveniments de la ciutat dels carrers al centre cívic Jardins de la Pau, amb una selecció d'imatges que fan reviure aquests moments. Per conèixer en detall aquesta proposta, marxem novament fins al Prat i saludem novament la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. El cicle L'autor i la seva obra va néixer el 2013 amb la voluntat de donar visibilitat a les imatges capturades al llarg del temps pels diferents fotògrafs del Prat. Enguany l'exposició La festa al carrer fa un recorregut per diferents moments històrics pretencs. I per fer-ne un repàs saludem el seu autor, el Lluís García. Molt bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
Parlàvem d'aquest cicle ja des del 2013, déu-n'hi-do, quants anys fent un recull històric, no només de moments de la història del Prat, sinó també un recull de molts fotògrafs professionals de la nostra ciutat que es dediquen a aquest àmbit també.
Així és, perquè aquest cicle doncs dona l'oportunitat d'anar recollint tota la feina, bona feina fotogràfica dels autors locals. I és veritat, com dius, arribem a la 11a edició d'aquest cicle i abans que mi doncs, hem vist doncs, les bones fotografies de grans fotògrafs com el Fernando Vecino, el Quim Torrent i molts altres més.
Com va sorgir en aquest cas la idea de fer aquesta mostra, en concret aquesta festa al carrer que mostra diferents esdeveniments de celebració de la ciutat?
Doncs bé, aquest tema o temes del cicle de l'autor i la seva obra han d'estar relacionats amb el nostre poble, amb la nostra ciutat del Prat. I veritablement doncs, hi ha molts aspectes que queden ahí una mica en la memòria de les inundacions, de les nevades, etc, etc. I aleshores, amb les meves fotografies, que no són tan antigues, jo vaig arribar aquí al Prat a l'any 1978, però sí que, doncs, des d'aleshores doncs, he intentat doncs, agafar, plasmar en fotografies doncs, els motius festius que a tot arreu es celebren i sobretot al nostre poble.
Quins esdeveniments podem trobar-hi, Lluís? Perquè no només hi ha festes, reculls de festes, sinó també, per exemple, un que em crida molt l'atenció i és l'evolució de la plaça de Catalunya, que no era tal com la coneixem avui dia.
Exactament, per als més jovenets doncs, us sembla que la plaça sempre ha estat així i la veritat és que, com ja sabeu, tot allò eren camps de conreu. Allà mateix estava l'escorxador de la ciutat, actualment on es troba el cèntric. Aleshores va anar evolucionant naturalment, va desaparèixer l'escorxador i tot el que eren camps de conreu, de mica en mica, es va anar urbanitzant. De fet, si us recordeu, els que tenen més edat, als anys 80, 1980-82, doncs es comença a fer ja una gran plaça rodona de formigó, de rajoles, de bancs ondulats, que donava el tret de sortida doncs, a la renovació que fins ara ha patit la plaça de Catalunya.
De fet, aquestes fotografies també ajuden a viatjar una miqueta en el temps, a recordar moments de celebració, i és que tu mateix dius no, que la festa, de fet, és un moment de trobada, de convivència, de fer poble, no?, també.
Exactament. Tothom sap que a tot arreu, sigui més gran, més petit, doncs sempre hi ha festes. I què és una festa? Doncs és un moment on es troba tothom, els més macos, els més lletjos, els més rics, els més pobres. És un moment de convivència doncs, per celebrar tota mena d'activitats, des del nivell religiós, a nivell de la collita, a nivell d'un esdeveniment que es recorda. És un moment molt important a dintre de la societat doncs, de qualsevol poble o ciutat.
No sé si també fins i tot per tu el fet d'ara recuperar aquestes imatges i de veure aquesta exposició et recorda o et transporta també no només al moment de la festa sinó al moment que vas fer les fotografies.
Sempre, sempre, això passa i més quan agafes un àlbum de fotografies de les que tenim dels avis, dels pares, doncs és un moment de tornar a reviure aquells moments que sembla que han passat i que quan els veus dius, apa, doncs és veritat, mira, aquí es va fer això, o es va fer la presentació, o es va fer la cursa, i és reviure, reviure coses que sembla que estaven allà oblidades.
Com ha estat el moment de seleccionar les fotografies, tot el procés, d'on tenies, eres conscient d'on estaven guardades, has hagut de fer una mica de recerca, com ha estat tot aquest procés?
Doncs això és una feina, molta feina, perquè va començar fa un any i aleshores doncs, el Centre Cívic i l'Arxiu són els que més o menys organitzen aquest tema i juntament amb els autors, en aquest cas amb mi, doncs em van demanar que remenés els calaixos. La veritat és que tenia moltes fotos, però sobretot són fotos de diapositives. Aleshores s'han escanejat, s'han millorat aquestes imatges, però ha estat una feina de tot un any d'anar remenant i buscant. S'han trobat moltes, però és clar, la limitació de l'espai, que l'exposició està al jardinet, que és un espai del Centre Cívic Jardins de la Pau, doncs té les seves limitacions. També és veritat que l'arxiu doncs, té una preferència, diguem-ne, d'algun aspecte en concret que els hi manca informació i aleshores volen tenir més d'aquell tema.
No sé si hi ha alguna fotografia d'aquestes seleccionades que sigui la teva preferida per algun motiu o que ens puguis destacar, que sigui una miqueta més especial que la resta.
Jo crec que no, que com a cosa especial, especial, és això, és veure l'evolució de la plaça. Jo vaig arribar a viure al Prat, justament allà a la plaça, i quan vaig arribar i vaig veure tots els camps aquells de sorra, dic, però on he vingut, no? I aleshores hem gaudit i també hem patit totes les celebracions, perquè de fet al Prat totes es feien a la plaça Catalunya, que si festes musicals, que si concentracions, que si mítings, que... Tot era ja centrat, com si al poble no existís cap altre espai més.
Clar, recordem, per exemple, parlant de festa, serà la Festa Major, té el seu epicentre més a la part de nucli antic, a l'estació de Renfe pels concerts, però jo sí que recordo quan era petita que tots els concerts es feien a la plaça Catalunya i també moltes petites celebracions també recordo que es feien allà.
Totes, totes, i de fet doncs, han quedat a l'arxiu imatges de grans exposicions on es va fer un gran iglú enorme de color blau, on s'exposaven doncs, els temes d'evolució de la ciutat. Es va fer la presentació dels Jocs Olímpics, va venir un autocar d'aquells supergros i també van estar allà parlant. I si dius d'alguna foto en especial, doncs encara que sigui només una, la del moment del pas dels Jocs Paralímpics, en aquest cas la marató amb cadires de rodes, que va passar per tota l'avinguda de Montserrat.
De fet, ara, Lluís, m'estaves a mi desbloquejant records. Quan parlaves d'aquest iglú verd, jo recordo que vam fer una exposició que, a més, jo era petita i podies apuntar objectius que tinguessis de com podem millorar la ciutat, com podem millorar...
Exactament, exactament, has vist? Has tornat a reviure.
Ara aquesta feina, no? De fet, aquesta tasca continua, encara et podem veure no només com a president de l'agrupació fotogràfica Prat, sinó també com a amant de la fotografia en les festes pratenques. Com ha evolucionat la teva manera de fer fotos, en aquest cas, esdeveniments d'aquest tipus amb el pas dels anys?
Doncs bé, la veritat és que des de fa molts anys, i mira, l'any que ve serà el 40è aniversari de l'agrupació fotogràfica del Prat. No som l'associació més antiga, però som de les més antigues. Doncs ha estat un procés de 40 anys de treballar per fer arribar la fotografia a tothom, quan abans només hi havia càmeres analògiques, quan doncs, només hi havia laboratori en blanc i negre, i de mica en mica doncs, hem treballat perquè la ciutat del Prat doncs, sigui reconeguda a tot arreu, i de fet ja avanço que l'any vinent doncs, aquí al Prat es celebrarà la festa de la fotografia de tota Catalunya.
Clara, per exemple, amb les xarxes socials, amb els telèfons mòbils, sí que queden més records d'aquestes festes. Tots sempre tenim alguna fotografia d'aquests moments, però abans era molt més complicat i sense aquestes imatges, sense aquest recull, es perdrien molts records també.
I tant, la fotografia, mira que tots els invents moderns que hi ha avui en dia, sobretot el mòbil, que tothom ja porta el mòbil i sembla que mai se li acaba el rodet, no? Perquè vas fent fotos, 5.000, 6.000 fotos, però què és això? Doncs antigament això no passava i tothom havia de pensar la foto abans de fer-ho, perquè és clar, eren 36 fotos com a màxim i de fet s'acaba ben aviat.
No sé si, de les fotografies que podem veure en aquesta mostra, com les plantejaves? És a dir, són fotografies espontànies o realment són preparades d'aquestes de dir vull exactament tenir una imatge d'aquest moment en concret? Per exemple, m'ho invento, doncs, per exemple, el dia d'avui, pues, el primer dia de festa major, no? Com es llueixen totes les colles de cultura popular a la plaça de la Vila. Doncs aquest moment en concret o són imatges de gaudir de la celebració i que van anar sorgint...
Jo crec que especialment és això, és gaudir de la fotografia. De fet, tu anaves a participar a la festa i el que feies era doncs, fer fotos perquè quedés constància de que allò s'havia produït. No sé si te'n recordes que el 2004 es va fer la ciutat gegantera del Prat. I aleshores feia goig veure tota l'Avinguda Montserrat, que és el nostre carrer més llarg i més ample, doncs ple de colles castelleres que van arribar a venir de tot arreu, inclús de fora de Catalunya.
De fet, per tothom qui ens estigui escoltant i tingui curiositat per poder visitar aquesta exposició, recordem, estarà als Jardins de la Pau fins al 18 de juny, encara tenen temps d'apropar-s'hi, però què cal fer, quins horaris són o tenim accés lliure per poder visitar aquesta mostra fotogràfica?
De fet, l'accés és totalment lliure. L'espai del jardinet és a la planta baixa del centre cívic i l'horari és l'horari del centre cívic, matí i tarda, tots els dies de la setmana. Aleshores sí que ja anunciarem que hi ha uns dies que jo m'acostaré per allà per si alguna persona doncs, demana informació. De fet, és clar, veus la fotografia i dius, això què és? Ah, doncs això són les cases d'en Puig antigues. Ah, però si passa una volta ciclista. Home, és que era el nostre circuit a la festa major per fer la cursa ciclista, tota la Viuda Montserrat. I és que si no ho expliques una mica, o veus allà tota la foguera de Sant Joan i al costat del dipòsit d'aigües. I això què era? Doncs home, era la festa de Sant Joan i allà es feia la foguera. I aleshores jo estaré doncs, per comentar a les persones que vulguin lliurement, sense cap inscripció prèvia ni res, doncs una mica les fotografies.
Molt interessant també el fet no, de poder no només gaudir de les fotografies, sinó tenir aquesta visita guiada per tota la història, per conèixer en detall. També això ho feu molt amb altres exposicions també que organitzo des de l'Agrupació Fotogràfica Prat i aporta un punt més encara al que ja de per si expliquen les imatges.
Jo crec que sí, perquè a vegades si només veus la imatge, d'acord que la imatge també és important, però allò de que val més que mil paraules, a vegades alguna paraula pot ajudar més a entendre què és aquella foto.
Doncs convidem a tothom que ens estigui escoltant fins al 18 de juny a apropar-se al Centre Cívic Jardins de la Pau per poder gaudir d'aquesta festa al carrer, d'aquests records del Prat històric, de totes les festes, perquè és que al Prat, això sí que és cert, ens agrada molt una festa, Lluís.
Jo crec que al Prat i a tot arreu. La festa sempre és important, i si no, mira, quan sents alguna cosa i diu «La festa!», ah, tothom s'apunta.
I tant, doncs moltíssimes gràcies. Avui volíem conèixer en detall aquesta mostra i també, com bé dius, estaràs també pel Centre Cívic per si algú vol saber una miqueta més sobre aquesta selecció d'imatges. Lluís García, moltíssimes gràcies.
Vinga, vosaltres, i esteu tots convidats a la festa.
Molt bé, és veritat, eh? Tota la raó, Rocío, que el Prat us agrada, la festa. A tots ens agrada, però especialment el Prat, que sabeu aprofitar molt bé. Fins aquí arriba amb aquesta proposta, amb aquesta recomanació que ens arriba precisament del Prat de Llobregat. Tanquem la paradeta per avui. Demà tancarem la setmana perquè és divendres i arribarem amb continguts corresponents a l'edició de l'últim dia laborable de la setmana. Fins llavors, acabeu de passar molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
Connectats amb Carme Reverte. Prat Ràdio, 91.6 FM.
Tú, que ya no te sientes seguro y quieres una ciudad más limpia. Tú, que te achecas cada día para trabajar y tirar endavant la teva familia. Tú, que quieres más libertad para moverte, para emprender y para escoger la educación de tus hijos. Tú, que te esforces y vols más oportunidades. Tú, eres un valiente. En el Prat, vota Valens.
¿Recuerdas cuando decidiste mostrar tu amor en libertad?
¿Piensas en hacer realidad el proyecto de tus sueños?
¿Crees que nunca es tarde para seguir aprendiendo?
¿Sabes que puedes llegar tan alto como te propongas?
¿Nos estancamos o seguimos avanzando? Yo lo tengo claro. Juan Pedro.
Soy Juan Pedro, candidato socialista a la alcaldía del Prat. Súmate al Prat que se atreve.
El 28 de mayo, vota socialista.
¿Quieres un Prat más seguro? ¿Un Prat donde no destruyan el aparcamiento de 600 plazas de Cal Gana? ¿Un Prat con urgencias pediátricas? ¿Un Prat donde no tengas que pagar para aparcar en el centro? ¿Un Prat con piscina municipal descubierta? ¿Un Prat donde los libros de texto sean gratuitos? ¿Un Prat donde los vecinos no vivan con miedo por las ocupaciones ilegales? ¿Un Prat con centros escolares cardioprotegidos? ¿Un Prat con parques infantiles con sombra? ¿Un Prat con aparcamiento en la playa? ¿Un Prat con ocio para los jóvenes? ¿Un Prat donde los árboles no te provoquen alergia? ¿Un Prat que actúe contra el acoso escolar? ¿Un Prat con una protectora de animales?
¿Quieres ser en el Prat un gobierno que se preocupe por ti, por todos los vecinos y por lo que realmente importa?
Todo esto es posible. Vota a Ciutadans el Prat.
Con tu voto, haremos del Prat un mejor lugar para todos.
Jordi López, alcaldable por Ciutadans el Prat.
Intentar fer moltes activitats on la gent del poble ens vegi, fer tallers a places, per la gent gran.
Espectacular, perquè hem portat el millor que teníem, hem portat dos castells de set per primera vegada aquí al Prat.
Que sempre hi ha gent que treu la camisa de l'armari per vindre a aquestes festes i a aquestes actuacions.
Però bueno, ha estat bé, hem agafat confiança i després juntar amb el 3 amb l'agulla i el 4 de 7 amb l'agulla va fer una diada de rodona.
Cultura, actualitat, informació. Tota la informació al Prat Ràdio.
Són les 6.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Convocades avui aturades a TMB que afecten la circulació dels busos urbans i interurbans de la companyia. Fins les 8 de la tarda circularan el 40% dels busos. La resta d'hores només circularan el 20%. La protesta l'ha convocat CGT per reclamar que els conductors i conductores puguin jubilar-se als 60 anys, com també exigeixen a escala estatal al sector del transport de viatgers i viatgeres i de mercaderies. La resta del comitè d'empresa s'ha adherit a la vaga. D'altra banda, la convocatòria de vaga a principis de setmana pels sindicats minuteris s'ha desconvocat aquest dimecres després del poc seguiment per part de la plantilla. TMB l'ha xifrat en un 8% per dilluns i un 3 per dimarts. Una 60 d'infants i joves de 12 centres educatius del municipi s'han donat cita en el 3er Fòrum Ambiental Escolar del Prat,